Imaginem per un moment que entrem a una habitació. Tanquem els ulls i escoltem una orquestra simfònica tocant just davant nostre. Sentim els violins clarament a l'esquerra, els contrabaixos a la dreta i la percussió ressona allà al fons. Però, quan obrim els ulls, allà no hi ha cap músic.
Clar, no hi ha ningú.
Exacte. Només hi ha dues caixes de fusta amb uns cons vibrants. Aquesta és la il·lusió fonamental de l'alta fidelitat.
La gran il·lusió.
Això mateix. Ara bé, com podem saber si aquestes caixes estan fent realment una bona feina? O sigui, és només una qüestió de gustos personals? O hi ha alguna manera de mesurar aquesta il·lusió amb dades pures i dures?
Aquesta és la gran pregunta.
I tant. Doncs donem la benvinguda a tota l'audiència a Un Cafè amb Música, que és una iniciativa d'aprenentatge impulsada per HIF Cafè.
Així és.
Just abans de capbuixar-nos en el tema d'avui, em toca fer un avís molt important. Les veus que se senten avui aquí són completament sintàtiques. Estan generades seguint les ordres directes de Josep Maria Marimon. I volem aclarir això immediatament, perquè aquest format no pretén en cap cas suplantar els humans, ni les seves vivències ni els seus coneixements.
Totalment d'acord.
Simplement aquest espai és solament una porta d'entrada. Volem ser un facilitador a mi per a aquelles persones que volen començar a conèixer millor les qüestions tècniques de l'alta fidelitat.
I precisament per complir amb aquest objectiu pedagògic, la sessió d'avui se centra exclusivament en els coneixements aportats per un únic text.
Un text molt concret, oi?
Sí, perquè és un text fundacional i amb una importància molt, molt gran en la història de l'alta fidelitat. Estem parlant dels estudis de l'any 86 del doctor Floyd E. Toole.
Ah, sí, el famós document sobre les mesures dels altaveus.
Exacte. Mesures d'altaveus i la seva relació amb les preferències dels oients. És una investigació clau perquè ataca de ple el misteri que comentaves ara mateix. Busca descobrir si allò que anomenem bon so depèn d'una mena de màgia esotèrica o si l'excel·lència es pot cartografiar objectivament amb gràfics.
Llavors, per entendre per què aquest document de 1986 va ser una revolució tan bèstia, primer hem d'entendre quin era el panorama abans.
Quin era el caos, voldràs dir.
Sí, exacte, el caos absolut. Perquè, a veure, plantejo una qüestió bàsica que de vegades passem per alt. Per què ha estat històricament tan difícil mesurar un altaveu i predir com sonarà? Vull dir, des de fora sembla una qüestió de, no sé, posar un micròfon al davant i llegir què diu la pantalla.
Ja, sembla senzill, oi? Però el mateix Toole fa servir una imatge molt bona al principi del text. Diu que avaluar altaveus només mirant mesures és com ser un detectiu buscant pistes.
Com un detectiu?
Sí, perquè el problema d'arrel és biològic. Un micròfon no escolta igual que el nostre cervell.
Clar.
O sigui, un instrument de mesura se limita a registrar variacions de pressió en l'aire en un punt exacte, un únic punt en l'espai. És totalment sec a la resta de l'entorn.
Mentre que nosaltres tenim dues orelles.
Dues orelles i, sobretot, tota la potència de processament del cervell al darrere. Nosaltres no detectem només pressió, sinó que desxifrem un esdeveniment musical sencer dins d'un espai tridimensional. Descodifiquem d'on ve el so, quan triga a rebotar les textures...
O sigui, la màquina només veu números freds i el nostre cervell reconstrueix la música dins d'una habitació.
Exactament. I aquesta desconnexió entre micròfon i cervell portava dècades generant problemes. Si mirem enrere, ja l'any 1936, un enginyer anomenat Brittain va fer una llista d'imperfeccions dels sistemes de so.
Déu-n'hi-do, als anys 30!
I la número una de la seva llista era la resposta en freqüència, és a dir, la capacitat de l'altaveu per reproduir des dels greus més profuns fins als aguts més alts amb la mateixa energia. I 50 anys després, quan Toole entra en escena, això continuava sent el problema principal.
Però més, hi havia una mena de guerra civil a la indústria, oi?
Sí, sí, una guerra geogràfica i filosòfica total. Hi havia dues escoles enfrontades sobre com s'havia de mesurar aquesta resposta en freqüència.
Com es dividien?
D'una banda, teníem els enginyers europeus, bàsicament del Regne Unit i Suïssa, ells defensaven que l'únic so important era el so directe.
El so directe? Això vol dir el que surt just pel davant.
Exacte. Per avaluar l'altaveu, el mesuraven just al davant, en el seu eix central, sense cap rebot. Creien que si el primer puls de so era tècnicament perfecte, l'altaveu era bo, sense importar què passés a la resta de l'habitació.
Espera, espera, aturem-nos aquí, perquè això de l'escola europea em sembla molt poc pràctic.
Per què?
Vull dir, quin sentit té mesurar fixant-se només en el so que surt recte cap endavant? Ningú escolta música tancat en un laboratori al buit. A casa tenim parets, tenim les finestres, el sofà, el so rebota per tot arreu.
Clar. I això és precisament el que deia l'altra escola.
L'escola americana, oi? Els que defensaven l'habitació.
Exacte. Dissenyadors americans, com Omar Bowes, deien justament això que comentes. Argumentaven que en una sala de tag normal, la gran majoria de l'energia sonora que rebem no és la del so directe, sinó el camp reverberant.
Tot el que rebota.
Sí. Tot el so que ha sortit en totes direccions i ha xocat contra les parets abans d'arribar-nos. Llavors, ells defensaven que calia mesurar el poder sonor total, l'energia sumada en totes direccions.
Fent una analogia per intentar visualitzar-lo d'una manera més senzilla, és com si l'escola europea volgués jutjar si un quadre és una obra mestra analitzant només la composició química d'una gota de pintura del centre de la tela.
Bona imatge.
I, en canvi, l'escola americana agafava el quadre sencer, el posava dins d'una batedora, el triturava, i si el color resultant era maco, deien que l'obra era genial. Vull dir, cap de les dues visions sembla entendre com mirem realment una imatge completa.
És una metàfora perfecta. Les dues bandes ignoraven com el cervell unés les peces. I llavors, com vas resoldre tu aquesta guerra d'enginyers? Doncs, abans de mirar gràfics, es va adonar que havia de resoldre un mite fundacional.
Quin mite?
Havia d'esbrinar si realment tothom escolta de manera diferent. Perquè si els gustos són irreconciliables, si tot és purament subjectiu...
Ah, clar. Si tothom té un gust diferent, cap mesura serveix de res.
Exacte. Cap mesura de cap escola valdria la pena.
Aquesta típica idea de, bueno, no hi ha altaveus millors ni pitjors, només perfils sonors diferents, com va posar aquesta subjectivitat a prova.
Amb uns tests subjectius espectacularment rigorosos. Va agafar 42 oients i els va fer avaluar altaveus darrere d'una cortina.
Proves a cegues.
Totalment a cegues. Sense saber marques, ni mides, ni preus. Després va analitzar les dades i es va quedar només amb els 28 oients més consistents. L'estudi remarcava que tots aquests 28 tenien llindars d'audició normals, sense pèrdues severes.
I quan puntuaven la qualitat?
Amb una escala de fidelitat del 0 al 10. Però aquí ve el detall clau de l'experiment, allò que ho va capgirar tot. Tulel va fer proves posant els altaveus en estèreo, com solem fer a casa, però també proves monofòniques, amb un sol altaveu sonant alhora.
I imagino que el resultat va anar en contra del que tothom pensaria, no? Perquè qualsevol que munta un equip busca el so estèreo per tenir aquell escenari tan ampli i espectacular. Jo diria que l'estèreo és la prova de foc.
Doncs la lògica falla aquí. Les dades més fiables van sortir de lluny de les proves monofòniques.
Ostres!
Amb un sol altaveu. Sí. L'estudi explica que l'estèreo crea el que s'anomenen distorsions d'escala. I això té a veure amb la nostra biologia.
Biologia evolutiva amagada en l'estèreo. Com funciona això?
A veure, quan el cervell rep informació de dues fonts sonores a la vegada, es posa en mode supervivència. Instintivament, la seva prioritat absoluta és localitzar d'on ve el so en l'espai.
Clar, per si ve un depredador.
Exacte. I aquest intent de crear un mapa tridimensional consumeix tants recursos del cervell que acaben mascarant defectes tonals gravíssims. L'estèreo distreu. En canvi, quan apagues un altaveu i ho deixes en mono...
S'acaba la màgia.
S'ensorra la il·lusió. Ja no hi ha un escenari gran on amagar les imperfeccions. Si hi ha un so metàl·lic o estrident, ho notes de seguida.
Déu-n'hi-do. És com si l'estèreo fos un truc de l'il·lusionista per despistar-nos.
I tant! Llavors, quan aquests 28 oients van jutjar el so en mono de manera tan implacable, què creus que va passar?
Bueno, dedueixo que es van posar d'acord.
Un acord aclapador. Es va demostrar que les persones amb una audició normal sí que es posen d'acord sobre quin altaveu sona millor.
Llavors, això desmunta per complet aquell tòpic de l'audiòfil amb l'orella d'or, que sempre diu que busca un so misteriós o amb un caràcter únic.
Absolutament. Els oients van demostrar-se molt neutrals. Simplement preferien de manera gairebé universal els altaveus que tenien menys defectes tècnics audibles.
Això tranquil·litza moltíssim. Vull dir, saber que el disseny ben fet agrada a la majoria sense haver de buscar explicacions místiques. Però, clar, si ja sabem que la gent es posa d'acord, quina és la següent pregunta?
I com va radiografiar aquesta excel·lència el senyor Toole?
Amb un sistema de mesura evolutiu i de molt alta resolució, a dins d'una cambra aneica.
Ah, les cambres aniques. Per a qui no ho sàpiga, són aquelles sales plenes d'unes falques gegants a les parets, el sostre i el terra, dissenyades per absorbir absolutament tot el so, oi?
Sí, sí. Són espais tan esmortellits que el silenci és gairebé opressiu. No hi ha ni un sol rebot acústic. Allà dins, Toole va posar l'altaveu sobre una plataforma giratòria.
Per anar-lo girant i mesurar-lo des de diferents angles.
Exacte. I va posar el micròfon a 2 metres de distància, que també és un detall important per captar millor com s'integra el so. Enregistrava dades no només a l'eix central, sinó en múltiples angles. Arribava a recollir desenes de curves per a un sol altaveu.
I quin va ser el secret que va descobrir en aquestes curves? Quin patró compartien els altaveus més ben valorats?
El gran descobriment va ser que la virtut estava al mig de les dues escoles. El secret era tenir una resposta plana i suau a l'eix central.
Això seria la visió europea, eh?
Sí. Però atenció, aquesta resposta suau s'havia de mantenir de manera substancial en els angles fora de l'eix. És a dir, quan l'altaveu es girava cap als costats, el so havia d'anar baixant d'intensitat progressivament sense canvis bruscos de to.
Entenc. Mira, m'agradaria utilitzar una altra analogia aquí per veure si ho he copsat bé.
A veure, digues.
Podem dir que un altaveu dolent seria com una d'aquelles llanternes barates que tenen un punt central molt i molt brillant. Però que quan mires cap als costats crea unes ombres estranyes i uns halos de colors estranys als extrems. Això seria una mala resposta fora de l'eix.
Clar, bona comparació.
I, en canvi, un altaveu excel·lent seria com un focus perfecte, de qualitat, que il·lumina tota l'habitació de manera uniforme, sense fer ombres lletges als laterals.
És una metàfora lluminosa i molt precisa, perquè si l'altaveu emet brossa cap als costats, com aquesta llanterna barata, aquestes ombres dolentes aniran a picar contra les parets de la sala.
I rebotaran cap a nosaltres.
Exacte. I el servei rebrà un so directe bo, però uns mil·lisegons després rebrà un rebot deformat. Això causa fatiga auditiva. Per això, la uniformitat fora de l'eix és innegociable. Ah, i l'estudi també assenyala un altre factor que sumava punts.
Els greus.
Sí.
Una bona extensió de greus. Una freqüència de tall baixa, que permetés reproduir els tons més profunds sense distorsió, correlacionava moderadament amb puntuacions més altes en els tests.
Fantàstic.
Llavors, si l'estudi en una càmera anecoica és tan perfecte, em sorgeix un dubte monumental. Què passa quan agafem un d'aquests altaveus meravellosos, el traiem del laboratori i el portem a una sala d'estar normal, plena de mobles i coses?
Aquí entrem en un terreny molt perillós. I l'advertència de Toole és claríssima sobre això de mesurar directament a dins de l'habitació.
Perquè molta gent ho fa, oi? Posar un micròfon al sofà per intentar ajustar l'equip.
Moltíssima. Durant anys, molts aficionats i enginyers creien que s'havia d'aconseguir una línia perfectament plana mesurant a l'habitació. S'utilitzava soroll rosa, que és un senyal que sona com una cascada d'aigua, i s'agrupaven les dades en bandes d'un terç d'octava per intentar planar-lo tot amb un equalitzador.
O sigui, buscar la línia horitzontal al gràfic petiquipeti. Sembla de sentit comú. Si la gravació és plana, vull que arribi plana.
Doncs Toole demostra que això és un error gravíssim.
De bo?
Sí, perquè la curva ideal d'un altaveu excel·lent dins d'una sala domèstica no és plana. No ho ha de ser. Ha de tenir una inclinació descendent.
Cap avall. Com una baixada des dels greus cap als aguts.
Exactament. L'estudi calcula que aquesta caiguda natural a la sala se situa entre 0,1 i 0,6 decibels per octava.
Però per què baixa?
Per pura física, l'absorció dels mobles, les catifes i la directivitat natural de l'altaveu fan que els aguts decaiguen abans d'arribar al micròfon de la sala. Llavors, Toole diu que les mesures a la sala sumen directament i cegament tot el so i els rebots. Són tan imprecises que poden amagar ressonàncies molt dolentes del propi altaveu.
Per tant, una aplicació pràctica per a qualsevol persona de l'audiència que s'estigui iniciant i vulgui configurar el seu equip.
Això vol dir que intentar forçar una corba plana amb un equalitzador al sofà basant-se en l'habitació pot espatllar la feina de l'enginyer.
L'espatlla per complet. Només serveix per identificar si un altaveu és molt i molt dolent o si hi ha una ressonància catastròfica per culpa d'una paret. Però forçar una corba plana a la sala altera el so directe que surt de l'altaveu i el cervell detecta immediatament que allò és antinatural i sona aspre. Les mesures de sala són incapaces de reconèixer l'excel·lència real.
Ostres, això és crucial. Llavors, per anar sintetitzant la gran lliçó de Floyd i Toole avui, ens queda molt clar que el bon so no és producte de l'atzar, ni requereix odor auditiu especial. Unes mesures de camp lliure d'alta resolució, juntament amb una mitjana espacial fora de l'eix, poden predir de manera gairebé exacta quins altaveus preferirà l'orella humana.
Exacte. És la ciència confirmant que, tot i que tots som diferents, el nostre cervell valora la mateixa coherència i la mateixa neutralitat sonora.
I crec que això encaixa perfectament amb l'espírit d'aquesta sessió d'un cafè amb música de Hi-Fi Cafè. Volem que això serveixi d'esglau inicial per a ments curioses.
Segur que sí. Hem aportat una mica de llum sense necessitat de llibres d'enginyeria incomprensibles.
Totalment. I per tancar, m'agradaria deixar un pensament provocador a l'aire per fomentar la curiositat de qui ens escolta. A veure què en penses.
Dispara.
Si un text de l'any 86 ja va demostrar que l'excel·lència d'una altaveu es pot cartografiar objectivament amb dades i que la preferència humana és altament universal, creus que arribarà el dia en què una intel·ligència artificial dissenyi l'altaveu acústicament perfecta només amb matemàtiques?
Sense que ningú l'escolti abans?
Exacte. Sense que cap humà n'hagi d'escoltar el prototip abans de fabricar-lo i vendre-lo. Si les dades ho diuen tot, potser ja no caldran orelles al laboratori.
Déu-n'hi-do, és una pregunta inquietant. Però amb aquestes dades a la mà, podria passar.
Ho deixem a l'aire perquè cadascú hi doni voltes. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa tècnica i ens trobem en la propera inversió. Feliç escolta.